Arguments universals, amb la Marta Ferrer i la Paula Carreras. Bon dia de nou.
Hola, bon dia.
I amb una banda sonora que sona així.
Li vaig dir de fer una ruta de sortir d'hora al matí, prop d'un riu acamparíem just abans que es fes de nit. Tinc a ma casa armes blanques, tinc colònia pels mosquits, per sopar piranya a la brasa i tota la jungla per tu i per mi.
Això és l'última cançó que ha publicat Manel i que forma part d'aquest EP que es titula L'amant malalta, amb algunes modificacions, perquè aquest que canta no és el Guillem Cisbert sí. habitual, Paula.
Aquest és, de fet, l'Arnau Ballbé, que és el bateria del grup i que és la primera vegada que el sentim cantar i que crec que la cançó també l'ha compost ell i, bueno, és que jo crec que ha causat furor perquè realment és molt xula i és aquella sensació de dir, vale, Manel és capaç de reinventar-se i de prescindir, diguéssim, de la veu de Guillem Cisbert i que soni a Manel i que soni superbé i que sigui superxula. És la tercera cançó d'aquest EP, que de fet, aquest EP han fet una versió, una edició limitada en vinil, en un vinil així petit de 7 polzades, que també el disseny és superxulo, el disseny de tots els discos els fa el Roger Padilla, i per tant, bueno, és una novetat, una de les grans novetats musicals d'aquesta setmana, que la van publicar el divendres i que realment...
Us ha agradat la cançó?
A mi m'ha encantat.
Jo he de dir és la primera vegada que l'escolto és ara mateix. L'acabo d'escoltar per primera vegada. Està bé, sí.
A mi, jo crec que és una cançó que necessita més d'una escolta, eh?
Crec, sí. Tinc la sensació que totes
perquè
les
cançons
d'aquest
EP... explica una història que també s'ha d'entendre i...
Passa, no, una mica amb totes les cançons d'aquest EP, que la primera escolta dius, bueno, normal, i després, com més les escoltes, més t'agraden.
A veure, puja una mica. A més, hi ha coses que aquesta tornada a mi em fa pensar una mica amb el Rei León, no? Perquè...
Sí?
No, sí, perquè jo crec que ja han buscat també, parlant de la jungla i això, aquesta estètica a vegades d'algunes cançons d'alguna banda sonora de Disney...
Pot ser.
M'ha fet pensar una mica. És que són molt intel·ligents i fan coses que estan molt bé.
També han fet un videoclip superxulo amb imatges d'arxiu d'ells...
Les tres cançons van en videoclip, no?
Les tres cançons van en videoclip, sí. Jo he de dir que el de tipus Sweet em va passar que vaig... La primera vegada que vaig escoltar la cançó la vaig escoltar mirant el videoclip i vaig tenir la sensació de que m'entrava informació molt diferent pels ulls i per les orelles. I llavors...
No, és que no s'entén res del videoclip.
No.
Vull dir que no té res a veure a la història que explica
Exacte.
La cançó amb el que passa al videoclip,
sí,
no?
Sí, en aquest cas no, en aquest cas sí que té a veure perquè bueno, es veuen imatges d'ells de viatge.
Ah, sí? O sigui, no he vist el videoclip de la jungla.
Són imatges d'arxiu d'ells quatre de viatge. Vull dir, podria ser perfectament un vídeo que pengés qualsevol persona normal al seu Instagram després de fer un viatge a qualsevol lloc, saps?
Molt bé. Doncs aquesta és la història que trobareu també a les xarxes de Manel. En qualsevol cas, una bona notícia, perquè tenen un EP i això estava poc previst, la veritat. Són tres cançons i continuen de gira aquest estiu. Més propostes musicals.
His surname, the street with the sex shops, his hands around my waist, the talks about breakups, cocktails and girlfriends, not too bad for a single day.
Aquesta és la Núria Graham, amiga d'aquest programa, que també presenta novetats. Paula.
Sí, de fet, el divendres mateix també va publicar aquest single que es diu Ready to Fool You, que de fet és la cara B d'un primer single que va treure fa uns dies, que es diu At Last, i també traurà en format vinil de 7 polzades, així com aquests vinils més petitons. I, bueno, a mi la veritat és que m'encanta aquesta cançó, trobo que sona superbé. I l'altre dia la Núria, al seu Twitter personal, vaig veure que penjava un vídeo d'ella tocant el piano i dient algo així com estic farta del pop dels nassos, em passo a fer estàndards. I vaig pensar, doncs mira, molt a favor si la Núria comença a fer estàndards de jazz i comença a apostar per veu i piano perquè té una veuassa increïble i evidentment, o sigui, té
toca
molt
toca tots els instruments, ara està aprenent a tocar la bateria però és que toca la guitarra, el piano i evidentment toca la veu perquè canta com els àngels.
We have a meeting with Montreal next week. Where are we with the expansion?
We've been working really well together. Boom!
Petita pantalla, Marta Ferrer, què és això?
Això és un capítol especial d'una de les sèries que més em va agradar l'any passat. És una sèrie que, de fet, vaig veure durant el confinament i en una d'aquestes seccions que vam fer confinats tots plegats també us la vaig recomanar, que és Mythic Quest. I estrenant una nova temporada, la segona, de fet, el dia 26 d'abril, però una mica per fer una mica de hype i un petit tastet del que serà la segona temporada, aquesta setmana han tret aquest capítol especial que es diu Everlight i que m'ha absolutament encantat. No sé ben bé què m'esperava d'aquest capítol especial, perquè no se sabia gaire, de cop va ser... Ho van anunciar una mica com els Manel, que de cop van dir, ei, hi ha un capítol especial i el trobareu molt aviat a Apple TV, que és on es pot veure aquesta sèrie, i el vaig veure i vaig quedar absolutament meravellada. Per si no recordeu de què va aquesta sèrie o si no sabeu ben bé quina és, us recordo que és una sèrie que parla sobre un equip de desenvolupadors d'un videojoc molt popular, que és aquest Mythic Quest, i una mica les peripècies i els problemes amb què es troben i amb què han de fer front al llarg del desenvolupament d'aquest videojoc. És bàsicament el que en anglès s'anomena una workplace comedy, que bàsicament és una comèdia sobre, o que segueix bàsicament un grup de treballadors a la seva feina. Una mica com si ara ens posessin una càmera a la redacció del suplement i fessin una sèrie sobre tots nosaltres, doncs bàsicament és això el que passa.
Home, es podria fer una sèrie, eh?
Jo crec que sí, perfectament. Trobaríem moltes escenes divertides i moltes anècdotes a explicar. Això, si us agraden aquest tipus de comèdia, tipus The Office, que potser és la més paradigmàtica en aquest sentit, doncs us la recomano. I si us agrada It's Always Sunny in Philadelphia, que és una sèrie que té moltíssimes temporades, doncs us agradarà també perquè és dels mateixos creadors i, de fet, el protagonista també és el de It's Always Sunny in Philadelphia. I l'any passat la vaig destacar i us la vaig recomanar perquè van fer un capítol especial per tancar la temporada, la primera temporada, gravat durant el confinament. No sé si us en recordeu, que us ho vaig explicar, que bàsicament van fer un capítol a través de Zoom. Cada actor es va connectar a través de casa seva amb un Zoom. Era un Zoom falsejat, evidentment, perquè la connexió per Zoom doncs no és tan bona com per poder fer un capítol. I a través d'aquest capítol explicaven una història molt maca, molt tendra, molt colpidora també, que resumia una mica tots els sentiments que estàvem sentint tots durant la pandèmia, que era d'estar descol·locats, d'estar avorrits, de no saber ben bé què ens estava passant. I aleshores, ara han tornat a fer un altre capítol que tècnicament és pandèmic, tot i que no està gravat amb Zoom, diguéssim, s'han trobat en persona i han gravat aquest capítol, però que ha fet una cosa que no he vist en moltes sèries, crec que no n'he vist a cap, de fet, que és incorporar la pandèmia dintre de l'argument de la sèrie.
I això t'agrada?
Sí, perquè no és... O sigui, no és un capítol sobre la pandèmia, simplement reconeixen que la pandèmia
és que, clar,
ha passat.
Tu el que passarà és que tu veus un capítol de com si fos ahir, i allà no hi ha pandèmia i se saluden fent-se dos petons, que és una cosa que fa un any i mig que no estem fent.
Clar.
Aleshores, allò es fa estrany.
Sí. Aquí no hi ha aquesta cosa de mantenir les distàncies ni res, però sí que reconeixen que ha passat això, representa que és un univers en què ja hem passat la pandèmia, és el futur, i aleshores és molt interessant com ho fan, perquè agafen una mica tots aquests sentiments, no?, de pandèmia i de postpandèmia, i fan un capítol que és molt optimista, però sense arribar a ser naïf. És a dir, la gràcia d'aquesta sèrie és que és una sèrie perfecta per veure-la si teniu un mal dia, si esteu així una mica de capa caiguda, si esteu avorridots i no sabeu gaire què fer amb la vida. Us poseu un capítol d'aquesta sèrie i acabeu pensant que un món millor és possible, però sense arribar a ser ingenus, perquè els problemes que planteja són molt reals, els personatges són molt reals, hi ha molta comèdia, i alhora d'aquesta comèdia, que també és així molt arrelada en la realitat, doncs troben un lloc, no?, una manera de ser optimistes i de pensar que, malgrat tots els problemes que tenim, tot anirà bé, que és una cosa que hem sentit molt aquests dies.
Una proposta diferent, Paula.
Sí, això és que no m'atreveixo ni a qualificar-ho de museu, perquè no ho és. És una proposta que es fa a l'Ideal, que és un centre d'arts d'imatge que està al Poble Nou, aquí a Barcelona, i estan fent una instal·lació immersiva en tres dimensions sobre Gustav Klimt. Gustav Klimt és un pintor austríac que, de finals del segle XIX, va néixer el 1862 i va morir el 1919-18. I llavors, és un recorregut per tota la seva vida i la seva obra, i ho fa com analitzant el seu paper en dos dels moviments més importants del seu temps, que són el modernisme a nivell artístic i el feminisme a nivell social, no? I llavors és una sala que és molt gran, és una sala interactiva de 300 metres quadrats, que es diu aviat però impressiona molt. Hi ha una pantalla de més de 1.000 metres que envolta tota la sala, i llavors t'explica una mica quin va ser el paper de Gustav Klimt a través d'aquests dos moviments, no?, del modernisme i del feminisme, i llavors finalment arribes a una, a aquesta sala interactiva, on hi ha tot de projeccions d'obres de Klimt, però alhora estan animades i, per tant, és com que tu vas entrant a la figura de Klimt. Clar, tu vas allà i no vas a veure cap Klimt original, perquè no hi són. Vull dir que els Klimts estan, pues, a Viena o on sigui, no? Són projeccions. I llavors és una proposta que és molt interessant. Sobretot, jo, quan hi vaig anar, vaig tenir la sensació que agradaria molt als nens. Perquè, com que són projeccions que estan per tot arreu, els nens poden gairebé tocar flors, tocar quadres de Klimt sense estar-los tocant, perquè estan tocant només una pantalla. De fet, jo quan hi vaig anar hi havia dos nens que s'ho estaven passant teta, que de fet Catalunya és molt petit i eren els fills del Dani Alegret dels Amics de les Arts.
Home.
I s'ho estaven passant molt bé, o això semblava com a mínim. I llavors és, bueno, jo crec que és una molt bona manera també com de fer veure que l'art pot servir per jugar, o sigui, perquè el pots tocar, és com que explora noves, no, o sigui, com noves maneres de concebre l'art i també de palpar-lo.
Doncs aquesta és una proposta que podem veure al Liceu, no?
No, a l'Ideal. A l'Ideal, que és un lloc que està al carrer Doctor Trueta amb Llacuna, al Poble Nou. És un lloc molt xulo i val la pena. I, de fet, al final de l'exposició hi ha aquella cosa d'ulleres en 3D. I llavors fa molta gràcia perquè, clar, tu quan arribes...
Que no són les d'aquelles que tenen un vidre blau i vermell.
No. Són una cosa una mica més elaborada. Són com quan et poses unes ulleres de fer submarinisme, saps? Sí. De bussejar. I, clar, tu arribes allà, que encara no te les has posat, i veus a tot de gent assegut amb les ulleres posades, mirant cap amunt, mirant cap avall, perquè, clar, són ulleres que et permet veure una realitat en 360 graus. I està bé, està bé. La veritat és que si no et mereixes fàcilment, també ho he de dir. Perquè
jo ho vaig provar una vegada i no em va acabar
justet,
de...
Justet, no?
Bueno, és que em va passar això.
A mi m'agradaria provar-ho, però amb alguna cosa tipus una pel·lícula, un videojoc, saps? Que tinguis l'experiència d'estar fent coses.
Molt bé, doncs proposta l'Ideal que ens porta la Paula, i ara passem pel cine. Aquesta és la pel·lícula Drac, una altra ronda, una pel·lícula danesa de la qual està parlant tothom últimament, eh? Mads Mikkelsen, aquest personatge fascinant.
Sí, la veritat és que m'agrada que la gent estigui parlant d'aquesta pel·lícula perquè s'ho mereix. És una pel·lícula boníssima i jo la vaig veure ahir. Aprofiteu per anar als cinemes perquè realment és d'aquelles pel·lícules que crec que guanyarà, sobretot en una pantalla de cinema. És una pel·lícula que està nominada, de fet, a l'Oscar a millor pel·lícula estrangera, no pot competir en pel·lícula en general, diguéssim, i espero que el guanyi. De fet, crec que és la gran favorita per guanyar-lo, perquè és que se'l mereix. És la història de quatre amics de la infància, que ara són tots professors d'institut, que estan una mica amargats amb la vida, tenen problemes de parella, estan una mica desmotivats amb la seva feina, i un bon dia decideixen dur a terme un experiment sociològic en el qual, doncs, cada un d'ells haurà de mantenir una taxa d'alcohol concreta, sempre la mateixa taxa d'alcohol, al llarg de la seva vida diària.
Durant tot el dia?
No, bueno, es posen un repte, que és que a partir de les 8, fan una mica com... A partir de les 8 del vespre ja no poden beure, i els caps de setmana tampoc. Aleshores, de dilluns a divendres...
O sigui, durant el seu horari laboral van beguts.
Exacte. No van molt, molt beguts. Aquesta és una de les coses que després explora la pel·lícula, perquè al final lo que sucedió a continuació no sorprenderà, no? Però van amb una taxa molt mínima.
Però entenc que no és una pel·li que faci apologia a l'alcohol, no? O...
Clar, perquè... molta gent l'ha criticat perquè diuen, és que estan glorificant una mica, no? I t'estan explicant, el director, que és Thomas Vinterberg, que és un dels grans directors danesos, en el fons t'està explicant que si tens una vida de merda, per dir-ho així, i vols millorar-la, has d'anar begut tot el dia. I no, realment la pel·lícula el que fa és criticar això, criticar la cultura aquesta alcohòlica que hi ha sobretot a Dinamarca.
Sí, que està molt extensa, sobretot.
Exacte.
Als països nòrdics.
No? Sobretot als països nòrdics, també per extensió a la resta d'Europa, però sobretot allà, doncs, tenen un gran problema, sobretot amb els adolescents, que és una cosa que la pel·lícula explora, i aleshores també és una gran reflexió sobre el que significa fer-se gran, sobre el que significa perdre i desenamorar-te dels somnis que tenies quan eres jove, i d'acceptar una mica aquesta pèrdua de la joventut, no? És una cosa que amb els protagonistes constantment i també la pel·lícula t'ho ensenya comparant-ho amb els adolescents que són els seus estudiants, no? Que constantment volen estar de festa, volen agafar-se allò de la seva joventut, no? De ser feliços i d'estar bé amb ells mateixos. Mads Mikkelsen està espectacular. És una llàstima que no pugui competir per l'Òscar a millor actor, perquè realment és el millor de la pel·lícula, i sobretot al final, aneu a veure la pel·lícula per aquest final esperpèntic que té, que és meravellós, que és una oda a la vida, també és una oda a la mort, fins a cert punt, no faré gaires spoilers, bueno, no faré spoilers en general, i és una escena absolutament magnífica.
Mads Mikkelsen, que ara segurament bona part dels oients ja el tenen al cap, però crec que va fer de dolent fa uns anys a James Bond, a Casino Royale, i que ara ha fitxat per Indiana Jones, no?
Sí.
Vull dir que és un senyor que té molt marcat a Hollywood.
Sí, de fet, era el protagonista d'Aníbal, que era una sèrie de televisió que va tenir una vida molt curta, però que va estar molt reconeguda i molt ben reconeguda pels crítics. També va sortir a Rogue One, que és una d'aquestes pel·lícules entre prequela i seqüela de Star Wars. Ara estarà a la nova d'Indiana Jones, juntament amb Phoebe Waller-Bridge, que és la creadora i la protagonista de Fleabag, que és aquesta sèrie que va ser tot un èxit, que és meravellosa. Si no l'heu vist, sisplau, mireu Fleabag, que la teniu a Amazon. I encara no sabem ben bé quin paper farà. Clar, quan van anunciar el fitxatge a les xarxes socials, tothom va dir que seria el dolent, perquè és veritat que aquests papers doncs, li escauen força bé, tot i que a Otra Ronda demostra que realment és que pot fer qualsevol paper i el pot fer meravellosament bé, però això no sabem encara quins papers tindran. I clar, és un càsting una mica, si més no el de Phoebe Waller-Bridge, és una mica curiós per la saga d'Indiana Jones.
Molt bé, doncs tot això pel que fa al cine. Mads Mikkelsen, no us perdeu aquesta pel·li que proposa la Marta, i passem pel teatre un moment encara.
Temps era temps, quan encara érem nens, la pau regnava al món.
Això és el que passa a la Sala Beckett aquests dies, Paula.
Sí, es titula Sota la neu, és una obra que està ara a la sala de baix de la Beckett, la sala gran, i explica la història de l'Alícia, que és una jove molt entregada a la seva feina, que es desviu per la seva feina, una workaholic, i que de sobte un dia es veu com molt trasbalsada quan un desconegut, que no coneix d'absolutament res, li entrega una cinta gravada del seu germà bessó, que és el Víctor, i en aquesta cinta se sent el Víctor recitant un conte que els hi explicava el seu avi quan eren petits. Això és el punt de partida d'una història que es pot veure a la Beckett, que és molt interessant perquè la protagonitza la Paula Amàlia, també hi són dalt de l'escenari la Laura Conejero i l'Àlex Casanovas, que de fet era aquesta veu que sentíem que segurament molta gent ha reconegut. I una de les coses que més em va agradar d'aquesta obra, ho he de dir així, és la Paula Amàlia i la seva capacitat dramàtica, perquè està espectacular. O sigui, jo que tenia la Paula Amàlia com una actriu que ho és amb molta vis còmica i que sempre l'associo més a papers que tendeixen a la comèdia, tot i que no siguin a vegades comèdia 100%, en aquesta obra és que no hi ha res de comèdia i està espectacular, fa un paperàs increïble.
Sota la neu, a la Beckett amb la Paula Amàlia i també la Laura Conejero i
l'Àlex Casanovas,
també la recomanem des del suplement. Paula, Marta, moltes gràcies.
Fins ara. Adéu, fins ara.